Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 8:15 de la tarda.
Comença el 8:02, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, benvinguts al 8:02 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui divendres repassarem les notícies del dia, però abans us informem que a les vies de so tenim el Mario Ramírez, la Marina Martínez i l'Adrià Santa Susagna a la redacció i producció i la Sara Cruz a la sotsdirecció. Sara, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Com estàs, Sara?
Molt bé, estic encantada perquè avui no tenim un convidat, sinó dos.
Ai, mare.
La segona vegada que tenim dos convidats.
Sí, ja sentim el convidat número 1, que és l'Oriol Domingo.
I creu que no sentim l'altre.
Sí, esperem no escoltar-lo, però tot i així, si vol parlar nosaltres, li posem el micro, eh?
Sí, però que esperem una miqueta.
És més pelut que tu, eh? Perquè els oients es facin una idea. I té orelles.
Sí.
Té orelles i
tenia ros. Molta set, pobre.
I tenia molta set. És que la calor que està fent Oriol Domingo...
I es diu Nil.
I es diu Nil. I és preciós, Sara.
Ai, sí,
ens
jo?
Hem enamorat les dues.
Sí. A més, ens dona fa unes alegries quan ens
veu. Sí, i tant.
Sara Cruz, et sembla si presentem el convidat, tot i que ja l'han escoltat els nostres oients?
Vinga, presentem-lo.
Li posem nom i cognoms.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Oriol Domingo. Ell és de Barcelona, té 55 anys, va estudiar periodisme i dret i es dedica al periodisme. Li agrada passejar, llegir i al Barça i es defineix com un ciutadà partidari d'una Catalunya sobirana, lliure i solidària. I té un gos preciós.
Es diu Nil,
que ho he d'afegir perquè jo m'he enamorat d'ell. Ara la Mercè li està donant...
És un amor a la primera vista.
Sí, sí, li està donant de beure aigua. Això...
Perdó. Tot i que ja sé que no hauria d'haver fet això, però és que no m'ho puc estar, Sara.
És boníssim.
És una preciositat.
A més, és que no diu res, eh? Ha vingut aquí, s'ha assegut a la cadira i sembla un convidat més.
Sí, sí, però confiem que sigui així. La propera mitja hora.
Segur que es portarà bé. Doncs amb l'Oriol Domingo comentarem les notícies del dia. Per cert, Oriol, obrim amb aquesta notícia.
Sí.
T'has assabentat.
Sí, que seran...
Canonitzats el mateix dia, no sabem la data encara.
Sí.
Joan XXIII i Joan Pau II.
Sí, sí, sí. I era hora que Joan XXIII la fessin papa, perquè és considerar... Perdó, que el fessin papa, que el fessin sant.
Que el fessin sant.
Perquè molta gent, a part del que diguin les jerarquies eclesiàstiques, ja el considerava un home que realment estava al cel per la seva bondat i per tot el que va fer. No? El que no he acabat d'entendre és si se li atribueix algun miracle o no se li atribueix cap miracle, perquè has parlat abans d'un altre miracle atribuït...
De Joan Pau II.
Sí,
Pau II.
Però de...
Encara no se sap
és
res.
És que em sembla que no necessita miracles, ja, aquest home.
Per la seva personalitat.
Oh, evidentment.
Avui també el papa Francesc ha presentat la primera encíclica del seu pontificat, Lumen Fidei, una encíclica que demana recuperar la connexió.
Mm. Aquesta encíclica, pel que he llegit, no l'he llegida tota perquè no he tingut temps, però he llegit bastant, és clarament una encíclica de Benet XVI. Per tota la manera en què està escrit, no és l'estil de Francesc, és l'estil de Benet XVI, i bé, diu coses que són interessants, són interessants. Pel que porto llegit fins ara, i això que parla de la fe, he observat dos coses que són interessants. No surt per res la paraula ateisme, és a dir, per les 40 pàgines que he llegit fins ara, que és una mica més de la meitat, no? No contraposa l'ateisme. Per tant, no deixa de ser curiós que parlant de la fe no parli d'ateisme. I també tampoc és cap llistat de veritats a creure, és a dir, no és allò que la fe signifiqui que s'han de creure molts dogmes i moltes veritats. No parla en absolut res d'això, sinó més aviat d'una actitud, una actitud que la síntesi podria ser que fe i amor van junts. És a dir, per creure s'ha d'estimar, i si vols estimar en cristià has de creure, no? És, no es contraposen, sinó que es complementen les dues dimensions.
Oriol, perquè en la línia que comentaves és una encíclica escrita a quatre mans.
Diuen a quatre mans perquè era un text... La primera, el Benet XVI va escriure tres encícliques. Una era sobre l'esperança, una altra era sobre l'amor, i aquesta era un text que ja havia, estava molt avançat abans de que ell presentés la seva dimissió sobre la fe, no? Els tres elements van molt entrelligats, però està clar, l'home quan va presentar la seva dimissió, o la seva renúncia, millor dit, doncs era un text que es va quedar en el calaix. El nou Sant Pare ha volgut recuperar aquest text i fer-hi algun afegitó, fer alguna correcció, però, insisteixo, pel que porto llegit, és bàsicament de Benet XVI.
Benet XVI.
Algú diu que ve a ser com el testament de Benet XVI i com un programa d'actuació de la papa actual.
Doncs amb Oriol Domingo compartirem les notícies del dia, però abans la Sara ens ha d'explicar tot el que ha passat en l'actualitat.
La informació del dia, el 2 de 8.
Egipte està immers en una situació de màxima tensió i risc. Les principals ciutats del país viuen un divendres crític per la crida dels germans musulmans a rebutjar manifestacions al carrer al cop d'estat contra Mohamed Mursi. Almenys, de moment, tres persones han mort al Caire en un episodi encara sense aclarir a les portes del quartier general de la Guàrdia Republicana, on es creu que està reclòs Mursi. D'altra banda, segons hem sabut aquesta tarda, el líder suprem dels germans musulmans, Mohamed Badí, s'ha dirigit als seus seguidors aquesta mateixa tarda en una inesperada aparició després que s'hagués informat de la seva detenció. Badí ha reclamat l'alliberament de Mursi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Polinyà que presumptament hauria cremat casa seva quan la seva dona estava tancada en una habitació. Els fets han passat aquesta passada nit. La dona ha hagut de ser atesa per intoxicació lleu causada per aquesta inhalació de fum. Segons ha explicat la mateixa víctima, el marit la va deixar tancada dins del pis sense claus i va calar foc. L'home de 29 anys ha estat arrestat unes hores més tard i se li atribueixen un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un delicte d'incendi. El PSOE assumeix el principi d'ordinalitat que reclama el PSC. Ho ha avançat el secretari general del partit, Alfredo Pérez Rubalcaba, el dia abans del Consell Territorial del PSOE, que aprovarà el model d'estat federal de la formació. El primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro, ja havia anunciat aquest matí que el document del PSOE sobre la reforma federal recollirà la proposta del PSC sobre solidaritat interterritorial. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, demana a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, una fiança per responsabilitat civil de més de 43 milions d'euros. Aquesta fiança és per garantir les possibles responsabilitats si, finalment, és condemnat pels delictes pels quals se l'investiga i li dona 10 dies de termini per abonar-la. Ara bé, aquests diners no són pas per sortir de la presó, on, recordem, està retingut de manera incondicional des de la setmana passada.
I tot seguit l'Adrià ens fa l'apunt esportiu de la setmana. Molt bona tarda, Adrià.
Bona tarda. Bona tarda. Avui en plana esportiva continua la rumorologia sobre possibles fitxatges, uns fitxatges que giren al voltant d'un nom, Thiago. El Barça està pendent de la decisió del central brasiler del PSG, Thiago Silva, tot i que el president del club francès ja ha anunciat que no està en venda el jugador brasiler, en canvi es deixa estimar i ha comentat al diari O Globo que seria un somni jugar al Barça. El fitxatge de Thiago Silva podria suposar la venda de Thiago Alcántara, un jugador que, segons diaris britànics, avui mateix podria anunciar el seu fitxatge pel Manchester City. En territori blanc i blau, Sergi Olivaró, president del grup Genètica Perica, ha anunciat que ell i el seu equip està treballant per fer-se amb la presidència del club i per mostrar resistència a l'actual president Joan Collet. I Cristiano Ronaldo torna a ser el centre de la polèmica amb unes declaracions on ha confirmat trobar a faltar la Lliga Anglesa i el Manchester United. Sentim el portuguès.
Realmente he hecho de menos el fútbol inglés. He pasado algunos de los mejores años de mi carrera en las filas del Manchester United. Todos saben que es un club que está aún en mi corazón y que realmente lo echo de menos.
Ronaldo ha participat en un acte publicitari per Sky Sports a Singapur. I canviem d'esport, passem al bàsquet, perquè ja s'han sortejat els grups de la primera fase de l'Eurolliga. El Barça li ha tocat un grup complicat amb el CSKA de Moscou, el Fenerbahçe, Kiev, Partizan i Nanter. En canvi, el Madrid, un grup molt més suau, amb l'Andalú Efes, el Salgiris Kaunas, Brose Baskets, l'Emporio Armani Milà i l'Estrasburg. I un últim apunt de ciclisme, perquè aquesta setmana ha començat el Tour de França, que enguany arriba al seu centenari. Ara fa poc més d'una hora, Peter Sagan ha guanyat la setena etapa del Tour, l'etapa compresa entre Montpellier i Albi. La classificació general la continua dominant Dia Limpei, que és el primer sud-africà que en els 100 anys del Tour es vesteix al mallot groc. Això és tot.
Després comentem cas Thiago, eh? Oriol, que t'he vist.
Com vulguis.
Si de cas primer marxem cap al Principat d'Andorra, després al moment de...
Thiago, i llavors podem saltar a Egipte. No?
Vinga. L'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, i el cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Manel Torrataller, presidiran demà la desena edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, que tractarà sobre la comunicació interpersonal en la societat xarxa. El seminari se celebrarà al Principat d'Andorra. Des de Ràdio Principat ens informa aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El sociòleg Salvador Giné ha considerat que la comunicació ha sofert uns canvis radicals amb les noves tecnologies i que aquest nou món digital està per explorar. Per això ha dit que cal fer-se preguntes i reflexionar sobre on som i on anem.
Però jo crec que hem de tenir la valentia d'enfrontar-nos amb la realitat i dir que no sabem on anem ni on som en aquest terreny. No? I doncs bé, jo crec que l'obligació d'un professor universitari és plantejar-se les preguntes que no tenen resposta encara, cosa que no tenen mai, fan mai els polítics o alguna gent que van molt segurs pel món i s'equivoquen d'una manera esplendorosa, no?
Per la seva banda, el periodista Josep Cuní ha apuntat a reivindicar i revitalitzar els valors del periodisme.
La professió s'ha de tornar a revitalitzar i la professió s'ha de tornar a reivindicar, perquè el paper del periodista a mi em sembla cada cop més necessari, per moltes raons. D'entrada, com deia abans, perquè és el periodisme seriós, rigorós, que busca la veracitat de la informació, que la contrasta, és imprescindible en aquest moment per dirimir el que qualsevol tuit pot estar difonent, per molt que estigui retuitejat, si allò és o no és cert.
Per últim, el director de la càtedra, Francesc Torralba, ha centrat la seva exposició en com es produeix la recerca de sentit en el món digital o en les institucions tradicionals com la família, l'escola i l'església, i com aquests s'adapten al nou escenari. Torralba ha valorat positivament aquests 10 anys de càtedra per la seva voluntat de formació i de crear opinió.
Gràcies, Carme. Doncs ja sabeu que el sociòleg Salvador Giné, el periodista Josep Cuní i també el teòleg Francesc Torralba han estat avui els protagonistes de la desena edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell. Ara sí, acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui, dia de ple estiu, continua fent sol i la calor s'ha intensificat. Les temperatures més altes del dia han tocat els 36 graus al migdia a la terra ferma interior de les Terres de l'Ebre i els 30 graus han sovintejat les comarques de l'interior. A la costa també ha fet xafogó. Dies d'estiu els pròxims dies amb sol i calor. A mesura que avanci la setmana augmentarà l'estabilitat amb més sol, més núvols, això sí, a la tarda i desaparició total de les tempestes o ruixats al Pirineu. La calor serà intensa amb màximes superiors als 35 graus de cara a aquest cap de setmana.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Tria el millor cafè pels teus matins. Tria notícies, actualitat, esports, cultura, debat, opinió. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, tria el primer cafè de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda. Un programa just al teu gust. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer cafè, el millor cafè del dia. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Si a més d'escoltar el missatge en una ampolla, també el vols llegir, ara pots. Missatge en una ampolla. Descobreix-lo mirant endins. Un llibre de David Siscar i Miquel Albert Soler, editat per Claret. Regala el llibre de missatge en una ampolla i col·laboraràs així en aquest projecte de comunicació cristià social i progressista.
2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Abans de fer feina amb l'actualitat del dia, Sara, Tortosa... Va, digueu-te.
Ens agrada moltíssim.
I té un encant especial,
sí.
No?
Sí.
Sílvia Sabater, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. Tortosa pren vida a les places i als mercats. Sabors i aromes vora l'Ebre en un instant que mai no s'acaba. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
Ja sabeu, Tortosa, ciutat del Renaixement.
Sí, sí, nosaltres hem d'anar aquest cap de setmana.
Per cert, no cal dir res més, no, Sara?
De què? I ara m'has agafat.
Bé, va, compartim les notícies del dia. Avui amb Oriol Domingo, ell és periodista de La Vanguardia i també llicenciat en dret. A l'Oriol Domingo volia parlar de Thiago Silva, ens ha dit també, ens ha avançat a la primera part del programa que el tema de Thiago Silva, jugador de moment del Barça, l'enllaçaria amb Egipte. Primer, si et sembla, Oriol, la Sara en repassa l'última hora que es viu en aquest país. Sara.
Doncs sí, Mercè, Egipte està immers en una situació de màxima tensió ara mateix i també de risc. Les principals ciutats del país viuen un divendres crític per la crida dels germans musulmans a rebutjar manifestacions al carrer al cop d'estat contra Mohamed Mursi. De moment, almenys 3 persones han mort al Caire en un episodi encara sense aclarir les portes del quartier general de la Guàrdia Republicana, on es creu que està reclòs Mursi. Centenars d'islamistes intentaven a primera hora d'aquesta tarda saltar el complex militar que estava envoltat per unitats de l'exèrcit. Les protestes dels partidaris de Mursi coincideixen amb els manifestants que encara celebren la seva deposició. Els militars i la policia s'han desplegat per totes les grans ciutats d'Egipte i s'han interposat entre aquests dos bàndols en un intent d'evitar enfrontaments, però, com dèiem, han mort de moment al Caire 3 persones. D'altra banda, el líder suprem dels germans musulmans, Mohamed Badi, s'ha dirigit als seus seguidors aquesta mateixa tarda en una inesperada aparició, després que s'hagués informat de la seva detenció. Badi ha reclamat, aclamat per l'alliberament de Mursi prop d'on una estona abans, com dèiem, l'exèrcit ha obert foc contra els manifestants, deixant com a mínim 3 persones mortes.
Oriol Domingo.
No, continuem amb Egipte, no? Es poden fer moltes consideracions des de la incidència que això pot tenir en tot el món àrab, les primaveres democràtiques que tenen un frenasso, concretament en l'Egipte, el greu problema que tindran, que tenen i que tindran amb el turisme, que és la seva font d'ingressos, tindrà una caiguda bestial, tot l'increment del preu de petroli que a nivell mundial hi pot haver-hi perquè no podran passar pel canal de Suez, etc. No? Tot el que significa els germans musulmans. I un aspecte que m'interessa subratllar entre els molts que es podrien destacar és el fracàs de la democràcia a Egipte. No? degut a aquest cop d'estat. Tot problema social, econòmic i polític s'ha de resoldre democràticament, és a dir, per les vies del diàleg, per les vies pacífiques, i això, doncs perquè tot cop d'estat, encara que sigui incruent, de moment hi ha pocs morts, 3, em sembla que dèieu, ni pot haver-n'hi més, però tot i així, tot cop d'estat, tota trencada del sistema democràtic és negatiu per la convivència, per les llibertats, etc. No? I a més té, m'agradaria subratllar, anant del Caire cap a Madrid. Aquest dematí hi havia, en un tuit que a mi m'ha semblat escandalós, del director del Mundo, que deia, amb aquesta brevetat de tot tuit del Twitter, que venia a dir que en un país no tot són les urnes, i preguntava, m'enteneu, oi? Amb una clara al·lusió a la situació, al procés que viu Catalunya, no? Volem dir, si a Egipte hi havia un problema i que no s'ha resolt amb les urnes, perquè els que van guanyar les eleccions en el seu dia van ser els germans musulmans i l'exèrcit ha intervingut, doncs, volem dir, això també pot passar en un altre lloc, perquè no tot són les urnes, no? És a dir, que un director de diari a Espanya faci aquest tipus de declaració clarament colpista i que tingui aquesta por a les urnes, per mi és gravíssim, no?
Oriol, si et sembla, no marxem de Madrid, perquè el president del Parlament Europeu, Martin Schulz, ha afirmat que la independència de Catalunya és un problema intern d'Espanya i no europeu. L'eurodiputat alemany creu que el debat sobre el sobiranisme s'ha de resoldre a través de les lleis espanyoles.
Doncs sí, Schulz ha participat aquest divendres en un esmorzar informatiu a Madrid presentat per l'expresident del govern espanyol, Felipe González. Mentrestant, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat també avui en una entrevista a l'espai Protagonistes de Luis del Olmo, a més per Ràdio Nacional d'Espanya, que ha estat disposat a cedir bona part de la futura sobirania catalana a Europa si existeixen realment projectes federals. Mas ha afirmat que una Catalunya independent seria viable a nivell econòmic, tot i que ha puntualitzat que en l'Europa actual ell té la teoria que els estats es dilueixen.
I en clau sobiranista, Sara, fa 10 dies, recordem-ho, Joan Rigol, expresident del Parlament, va rebre l'encàrrec del president de redactar un document de consens després de la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Doncs sí, un text, per cert, Mercè, que acompanyarà la carta que el president Artur Mas enviarà a Mariano Rajoy. Rigol, volíem dir, ha explicat avui en una entrevista que mirarà d'enllestir un document que pugui aplegar el màxim de suports possibles, fins i tot altres partits que ara s'hi oposen.
Que tots els termes no n'hi hagi cap d'excloent, sinó que tots signifiquin per la via positiva. Fixi's, el dret a decidir l'hem de defensar primer amb civisme, segon amb una actitud d'obertura i de diàleg, tercer, d'un gran respecte amb els qui no pensen com nosaltres. Per què? Perquè la Catalunya que desitgem pel futur és una Catalunya de convivència.
Rigol ha insistit, a més, en la importància de no defallir en el procés. En tot cas, la Comissió Parlamentària pel Dret a Decidir ja és una realitat.
Dels dos esdeveniments que heu explicat, sobre el primer, és a dir, quan hi ha una autoritat política d'on sigui, concretament en aquest cas era europea, que fa l'afirmació de que el problema sobiranista català és un problema intern de l'estat espanyol, jo considero que això és positiu. Per què? El que seria negatiu seria que digués que no hi ha cap problema, que no saben d'acabar, que ho ignoressin, diríem, no? Però el fet de que siguin conscients de que hi ha un cas que està plantejat, això és positiu. Tampoc reaccionen dient que plantejar això és absurd, que no té sortida. Això sí que seria negatiu que ho diguessin. Però el fet de que reconeguin que hi ha un problema i que és un problema que s'ha de resoldre internament, jo penso que això, pels que som sobiranistes, és positiu. En quant a Joan Rigol, és un encert haver col·locat aquest home com un responsable de preparar aquest document, perquè el Rigol és una persona que al llarg de la seva carrera política, postpolítica i professional, és un home que està ben vist pels que són dels seus i pel que no són dels seus. És un home honrat, és un home creïble, és un home que amb tota la seva trajectòria sempre ha buscat aquests ponts de diàleg amb els discrepants, no? És un encert de que s'hagi escollit aquesta persona per fer aquest document per sintetitzar les diverses postures.
També Joan Rigol l'escoltaven dient que ell el que vol fer amb aquest document és unificar, és a dir, incloure-hi a tothom.
Exacte.
Fent referència als socialistes catalans.
Exacte, exacte. És a dir, en aquest sentit, insisteixo, és la millor persona que, encara que ell sigui d'un partit o d'una coalició, perquè tothom d'una manera o altra ho és, però és una persona que se situa en aquell espai en què el diàleg és possible. En tots els partits passa això. Hi ha persones que estan situades en un extrem que més aviat creen mútua repulsió, no? I en canvi hi ha persones, entre elles el Joan Rigol, que facilita el diàleg amb els discrepants, no? I fins i tot amb els de la pròpia coalició, que a vegades els pitjors són els de la pròpia coalició, que no s'entenen.
I avui justament hi ha hagut un document del PSOE sobre la reforma federal que inclou el principi d'ordinalitat. Què vol dir aquest principi d'ordinalitat?
El principi d'ordinalitat vol dir que el que una comunitat autonòmica, en aquest cas, que col·labora perquè pot, més que una altra, en la solidaritat del conjunt, un cop fa aquesta aportació, si està en el segon, per exemple, són 17 comunitats, Catalunya és la número 3, i ella col·labora com a número 3 a la solidaritat de les 17 comunitats, el que no pot ser és que un cop fet aquesta aportació solidària quedi en el lloc número 7. Que baixi en el seu estat de benestar, diríem, no? Sinó que, com a mínim, es mantingui en el mateix grau en què està.
Per tant, és com un regulador.
Exactament. Perquè, si no, series molt solidari, però perderies la teva posició. Això és el que vol dir... El que passa que els socialistes catalans volien que això constés, tingués un rang constitucional, de manera que això fos intocable, i, en canvi, els socialistes espanyols diuen, bueno, admetem això, però que no tingui cap caràcter constitucional. Volem dir, mira, ja en parlarem, ja anirem parlant. A vegades això podrà ser un objectiu que es podrà aconseguir o no es podrà aconseguir.
Oriol, ara que parlaves de solidaritat, Sara, ens presentes un projecte, oi?
Doncs sí, és que Mercè, dilluns comença la campanya de solidaria Botigues amb Cor, que està organitzada per diversos establiments de Barcelona, també en col·laboració amb Càritas, amb la Girafa, l'associació Rambla Catalunya i Travessers i Ràdio Hostel. Aquesta campanya recull aliments perquè les famílies amb pocs recursos puguin menjar. Hi ha diversos punts de recollida de Barcelona, entre els quals, per exemple, s'hi troba la nostra ràdio, Ràdio Hostel. Estem, recordem, al carrer Comtes de Belllloc, 67 de Barcelona. Es recullen, per exemple, Mercè, galetes, cereals per a nens, també llet amb tetrabric, sardines, tonyina en llauna, sopes i caldos preparats, tomàquet triturat, llegums, pastes i sopes, pastilles de caldo, conserves de carn i oli d'oliva i de girassol. Comença dilluns i acabarà el divendres. Per tant, animem des d'aquí tothom a col·laborar-hi.
Doncs això està molt bé, i no perquè aquesta emissora hi participi, encara que no hi participés, tot allò que es faci a nivell privat, particular, fora, a banda de les institucions, es faci amb solidaritat, està molt bé.
Oriol Domingo, moltes gràcies.
Vale, ja
per haver compartit les notícies
molt
avui.
Bé.
També ens acomiadem del Nil,
sí,
del seu gosset.
Nil?
Nosaltres...
S'ha acabat.
El Nil diu adéu. Nosaltres ens acomiadem, que passeu molt bon cap de setmana.
Bona nit.